no? Que ja no era un estadi, era l'epicentre del show. Això li surt malament. Li surt malament també per una demanda per qüestió de sorolls, que és, ja, perquè jo sóc advocat de qüestions de temes de sorolls i de emissions acústiques, són uns temes extraordinàriament avorrits. No tenen cap tipus... Són molt interessants, però són molt avorrits. No tenen cap tipus d'èpica. Més enllà de, hi ha emissió acústica.
Són un mesurador i dir passa o no passa,
sí,
no?
Sí, sí, sí. És a dir, hi ha pèrits simplement mesurant si se superen uns certs umbrals o no. Punt. Mm. I tot això és com una caiguda, com un ocaso de los dioses, no? Tot és una caiguda d'una figura que havia, o que és, dins de l'imaginari col·lectiu espanyol, doncs molt poderosa. En última instància, tampoc sé si podem donar certa pàbula a aquestes teories que diuen que tot és calculat, no? Que és una forma de desplaçar l'atenció d'un Barça que ara mateix està aplatòric. No ho sé, perquè tampoc sembla l'estil Florentino fins ara, i fins i tot si ho fos tot planejat, també està molt fora del propi personatge, que de sobte sembli un vell atrafegat que ni tan sols té frases contínues i que sembla que es va, com dic, entrebancant, tot adobat, a més, de comentaris clarament sexistes, masclistes, o, en qualsevol cas, de molt mal gust.
Mm-hmm. Hi ha una altra qüestió, ara vaig al Jofre, però hi ha que, abans traient el tema dels concerts, i és que això el trobo un tema molt, molt interessant. Pues... Més que res, perquè hi ha un fons americà que es diu Sixth Street, que li va pagar 300 milions d'euros al Bernabéu, al Madrid, a canvi d'una explotació dels concerts. Clar, uns concerts que no es faran. I aquí ningú diu què passa amb aquests diners, perquè això és una altra palanca, que parlaven de les palanques del Barça.
Absolutament.
Això és una altra palanca.
Absolutament. Mira, com que ja han passat més de 24 hores i ja s'han dit moltes coses, jo et proposo anar dient coses com si fossin tuits, eh? Vull dir, que no t'esperis ara un discurs entrellaçat i tal, però coses que m'han vingut al cap i repassant també l'entrevista que ahir li va fer al Pedrerol. Primer de tot, aquest senyor no està bé. Potser no té càncer, d'acord, però no està bé. Jo, que per desgràcia m'he pogut fixar en altres casos, i la manera no és que ho repeteixi, és la manera que té de repetir. És a dir, tu, quan repeteixes les coses, ets conscient que les estàs repetint, i pots dir, ja sé que ja ho he dit, però el que evidencia que aquí hi ha alguna cosa que grinyola és que ho repeteix com si ho digués per primera vegada. Aquest és una qüestió que és crucial per si voleu detectar en persones grans que alguna cosa no va bé, que diuen les coses repetides com si fossin la primera vegada. Segona qüestió. Aquesta xuleria amb la que diu que es presenti qui vulgui. Com que es presenti qui vulgui? Has de tenir 20 anys d'antiguitat i avalar un 15% contra patrimoni personal. No vol dir que vagis anant a buscar els bancs i que et fan un aval bancari, sinó que els has de tenir. I, a més, si no tinc mal entès, a diferència del que passava amb el Barça, per presentar-t'hi.
Sí.
Presentar-t'hi.
Sí, sí, en el cas del Barça és per...
No, en el cas del Barça, què passava? Vostè es presenta, sí, acredita l'antiguitat, ja, i si guanya, aleshores sí que ha d'avalar.
Víctor Font no va haver de posar això.
Ningú va haver de posar això. El 21, quan guanya Joan Laporta, ho ha de posar després, no? Ara ho haurà de tornar a posar. Víctor Font no ho va haver de posar. Això sí que té un punt més de democràtic, perquè és... Anem a debatre el projecte i després ja parlarem dels diners, no? I... Després, més qüestions. Ui, ara no m'entenc la lletra. Sí, una qüestió. La paradoxa o la contradicció que hi ha amb la modernitat del futbol. És a dir, ja hem arribat al punt que escoltem i veiem a temps real l'àrbitre, no? Dient coses, sí, sí, i ja veiem... No, esto es fuera de juego, tal, no sé què.
Esto es fútbol. Vaig sentir la ref cam, un que deia, esto es fútbol, dic, sí, clar.
Sí, hem arribat, sí, no.
Això ve de la gran frase de Mujadín Broskov, que va dir, fútbol es fútbol.
Exacte.
És aquí es va acabar el tema.
Hem arribat a aquest punt de modernitat i encara li permetem, perquè se li va permetre, se l'ha assenyalat, però se li va permetre els comentaris sexistes. En cap altre àmbit del segle XXI, política, cultura, empresa, es toleraria... Me'n vaig a l'extrem. Ara imagina't que Santiago Abascal diu la niña esa que me hago una pregunta. Se'l mengen, i amb raó. Com també una altra mostra d'endarreriment és impossible que amb tots els... amb 22 jugadors per plantilla a primera i a segona divisió no hi hagi cap jugador homosexual que hagi volgut dir públicament que ho és. encara anem unes quantes passes endarrere.
I
una última cosa, la comparativa la porta Florentino. És a dir, sembla metafòric, però el Barça, amb la porta al capdavant, semblava que hagués de passar per un desert esportiu, econòmic i d'estadi. I ha anat just al revés. És a dir, l'estadi que havia de ser, ara serà, el Camp Nou serà una joia que meravellarà el món, perquè l'estadi de futbol es va concebre com un estadi de futbol, no com una font de negoci. Evidentment, donarà calés relacionats amb el futbol, però no com una font de negoci que, a més, s'hi jugarà a futbol.
Sí, però l'esport va cap aquí, eh? L'esport va cap aquí.
Sí, cap
va treure tots els diners possibles dels estadis en teoria esportius.
De més a més.
Sí, sí.
Si tu conceps l'estadi Santiago Bernabéu com una font de concerts on, a més, s'hi jugarà el futbol,
és
molt diferent que és un estadi de futbol on, a més, s'hi podrà fer alguna altra cosa. No? I econòmicament, allò que dèiem de la legitimitat. És a dir, Joan Laporta començarà una presidència molt més legitimat per la massa social, perquè el procediment ha estat molt més democràtic que el que es trobarà Florentino quan ell vulgui que hi hagin eleccions.
Passen 6 minuts ara mateix de les 9 del matí. Està parlant en directe ara mateix per TV3 la consellera d'Interior, Núria Parlon, després que ahir demanés disculpes per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. Escoltem.
El cos de Mossos d'Esquadra és un cos democràtic, un cos professionalitzat, un cos que fa molt bona feina en el seu dia a dia, que estem baixant les dades delinqüencials, que és, en definitiva, el que la societat ens exigeix. I aquest és un incident que el que s'ha de fer és que no torni a passar. Hem de blindar que els professionals que estan amb la Comissaria General d'Informació puguin fer la feina amb garanties, sense quedar sobreexposades, en aquest cas els agents, per una banda, i establir cauteles a l'hora d'obtenir aquella informació que és d'interès policial per minimitzar riscos. És a dir, aquesta feina s'ha de poder continuar fent, però s'ha de fer amb aquestes limitacions i amb aquestes garanties. I ha de quedar establert perquè no hi hagi discrecionalitat.
Hem vist fotografies que vostè hi va intercanviant no sé quantes paraules amb la portaveu, per exemple, de l'Hostel, amb Yolanda Segura, que ahir en aquest programa deia n'hi hauria hagut prou que ens haguessin trucat per tenir informació.
Bueno, sí, no, eh? Perquè moltes de les concentracions no són comunicades, i si no són comunicades no podem tenir la informació. De fet, ahir va haver-hi un incident perquè es va avançar l'hora de fer el tall, i això va provocar que li va poder aclarir el director Trapero a la portaveu d'USTEC, va provocar que encara no tinguéssim la patrulla col·locada en el lloc adequat per poder evitar el conflicte. Per tant, com més informació tinguem, millor. Quan les concentracions i les mobilitzacions no són comunicades a la Direcció General d'Administració i Seguretat, això fa que nosaltres tinguem poca informació per poder articular els operatius, és el que li deia abans, per poder protegir els manifestants. Això és tan important, poder compartir informació. S'ha col·laborat habitualment, però, com bé sap, moltes d'aquestes concentracions no han estat comunicades.
Aquesta és l'entrevista que li estan fent ara mateix als matins de TV3 a la consellera d'Interior, Núria Parlon, al voltant d'aquesta compareixença que hi feia la pròpia titular d'Interior arran de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra. Sílvia Solanes, què més ha dit la consellera en aquesta entrevista?
Doncs ha dit que és la primera vegada que es troba en un cas així. Sí que diu que possiblement en el passat hi ha hagut inèrcies i maneres de recollir la informació que no han estat les adequades, com en aquest cas, però que ara treballarà i donarà les directrius perquè això no torni a passar i minimitzar riscos. També, davant la petició que feien els grups parlamentaris de la dimissió de Josep Lluís Traperos, deia que de moment de cap manera.
Els grups de l'oposició demanaven la dimissió del director general de la policia.
I vostè encara confia en Josep Lluís Trapero, el director general de la policia?
Jo confio en el director general de la policia. No ha fet res per perdre la meva confiança. El que crec que no es pot fer és que davant d'una errada operativa, culpar aquell que no l'ha comès.
Parlon també diu que entén que no hagi convençut els grups amb les seves disculpes, que entén el que ha passat i com se senten els grups, però que la seva feina és blindar les cauteles necessàries perquè no torni a passar.
Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara.
I encara en el terreny educatiu, d'aquí a pocs minuts ha de començar el Departament d'Educació la reunió entre la Conselleria i tots els sindicats, els que van firmar l'acord amb el govern i els que no, que són els que estan convocant i organitzant aquestes protestes, incloent la que es fa avui. Ja sabeu que hi ha diverses protestes territorials, se n'ha fet una a Catalunya, la d'avui continua sent territorial. Anem a les portes del Departament d'Educació, anem a la Conselleria, a la Via Augusta de Barcelona, la Sara Ganyeté. Sara, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Freddy. Doncs bé, com expliques, a 9:45 ja ha previst que tothom segui en aquesta taula per primera vegada des de que es va signar l'acord i amb aquest objectiu hem intentat desescalar el conflicte que es viu al sector educatiu i intentar com a mínim reconduir-lo. Una reunió on estarien presents els 5 sindicats que tenen representació a la mesa. Això vol dir que es tornaran a veure els sindicats que van signar el famós acord amb el govern i els que el continuen rebutjant, i ens diuen que probablement la intersindical, que no té representació a la mesa, també podria ser present, probablement convidats com a assessors del sindicat majoritari de l'USTEC. Tot plegat, això ho podrem confirmar ara quan ens deixin entrar a sala en aquesta reunió que per primera vegada també presidirà directament la consellera d'Educació, Esther Niubó, que s'hi posarà al capdavant. Aquesta és l'escenificació de la trobada que tindrà lloc aquest matí, una primera presa de contacte, una reunió que en principi preveuen que acabi al migdia com a tard. Tampoc esperen tancar-ho tot avui plegat. És una primera presa de contacte amb un inici poc esperançador, i sap greu dir-ho d'aquesta manera perquè en privat tots plegats et diuen que les posicions estan molt distanciades i que serà difícil acostar-les, i bàsicament això, pel que hem conegut prèviament, els sindicats contraris a l'acord posen com a línia vermella que avui aquí s'ha de parlar d'inclusiva però també de millora salarial, i el departament obre la porta només a parlar d'aquests recursos per l'educació inclusiva. Diu que la qüestió salarial per ells està tancada, per tant, una línia vermella que si no es troba alguna manera de desencallar-la, doncs difícilment avui s'arribarà a algun lloc.
Doncs veurem si en surt alguna cosa d'aquesta reunió, per bé que, com deia la Sara Canyet, ara mateix les posicions continuen allunyades. Gràcies, Sara. Fins ara.
Bon dia.
Esther Capella, diputada d'Esquerra Republicana. Com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Senyora Capella, ara escoltàvem l'entrevista que li han fet, o que li estan fent, vaja, perquè encara continua, als matins de TV3, a la consellera Parlon, i parlava de les peticions de dimissió o de destitució del director dels Mossos, del director Trapero.
Els grups de l'oposició demanaven la dimissió del director general de la policia.
I vostè encara confia en Josep Lluís Trapero, el director general de la policia?
Jo confio en el director general de la policia. No ha fet res per perdre la meva confiança. El que crec que no es pot fer és que davant d'una errada operativa, davant d'una errada operativa, culpar aquell que no l'ha comès.
Per vostè s'ha de plegar, Josep Lluís Trapero?
Doncs ja ho vam dir, ho estem dient des del divendres de la setmana passada. Si se'm permet, començo per una qüestió que nosaltres pensem que no és menor, Esquerra Republicana pensa que no és menor. Primer de tot, les disculpes que ahir tant la consellera com el director general de la policia doncs van manifestar en la Comissió d'Interior i Seguretat Pública eren necessàries pel col·lectiu de docents, pels mateixos Mossos i sobretot per la ciutadania en general, i resulta que arriben tard. I arriben tard perquè ho manifesten en comissió i després de que tota l'oposició hagi demanat doncs el cessament del director general de la policia, el senyor Trapero. I persisteixen en un error que per mi i per l'Esquerra Republicana és molt greu, que consideren que ha estat un error i a més a més que és un error de nosaltres de molta magnitud, però s'escuden darrere d'una maniobra operativa mal plantejada. Mirin, jo crec que ho fan malament una altra vegada. No fan una valoració del que realment ha passat, és una infiltració doncs amb una assemblea de docents i de sindicats per preparar les seves mobilitzacions, i que crec que no s'ha fet des del punt de vista que s'ha de fer quan es limiten els drets dels ciutadans o s'intenta limitar un dret, una actuació limitadora dels drets dels ciutadans, que és la idoneïtat, la necessitat i la proporcionalitat de la mesura. I persisteixen en l'error quan diuen que, bueno, això ha estat una maniobra operativa mal plantejada, que abans aquestes coses també es feien, i persisteixen en aquest error. Per tant, nosaltres, Esquerra Republicana, continuem dient exactament el mateix que dèiem el divendres, el dissabte, el dilluns, el dimarts amb roda de premsa, i ahir a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública. No reconeixen que han fet una cosa que no podien fer. I, a més, ningú assumeix la responsabilitat doncs, del que ha passat. Per tant, escolti'm, nosaltres no variarem la nostra posició, em sap molt greu, però quan no ho fas bé i persisteixes amb l'error, doncs això comporta responsabilitats polítiques. I mirin, els diré també d'una altra manera. Esquerra Republicana fa mesos que està dient i alertant de la deriva en la direcció dels Mossos d'Esquadra. I perquè hem comès errors persistents en el temps. Ahir també em sembla que hi havia una resolució d'un jutjat que valorava la utilització del gas pebre, la manifestació en relació a les protestes pel genocidi de Palestina. I això ja s'havia plantejat al Parlament, perquè va tenir que comparèixer la consellera Parlon i va tenir que comparèixer el director general de la policia, el senyor Trapero, i contínuament escudant-se en que hi havia hagut un error, etc. Per tant, persistim en l'error. I no es tracta de polititzar a la policia, sinó de garantir que cap estructura policial actue sense donar comptes a ningú. Per tant, han perdut el lideratge polític de la conselleria. És així de clar i rotund.
I el fet, senyora Capella, que segons vostès persisteixin en aquest error o que hi hagi aquesta deriva que vostè diu dels Mossos d'Esquadra, tot això els fa replantejar el suport als pressupostos?
Miri, jo no barrejaré els pressupostos amb les actuacions d'un departament de la Generalitat, que és prou important, que és Interior i Seguretat Pública, i no farem condicionar les millores i els avenços del nostre país amb sobirania i amb reforçament de l'estat del benestar i, per tant, amb donar resposta als conflictes que tenim com a país. Per tant, a l'educació, a la sanitat, a les infraestructures, no els farem dependre de la Direcció General dels Mossos d'Esquadra. Per tant, aquí hi ha d'haver una assumpció de responsabilitats. Nosaltres continuarem reclamant aquesta assumpció de responsabilitats, canvis a la necessària reforçament de lideratge polític del Departament d'Interior i Seguretat Pública, perquè no podem continuar així. No és d'ahir i no és de l'error aquest, però també és de l'error de posar Mossos o vincular o fer permanentment aquest binomi d'educació i Mossos d'Esquadra. Miri,
per això li demanava, perquè vostès
s'estan equivocant.
Jo li demanava perquè vostès, a diferència d'altres partits, vostès tenen d'alguna manera un botó nuclear per forçar aquests canvis que em demana, que és dir o feu aquests canvis o no hi ha pressupostos.
Bé, en tot cas, nosaltres no condicionarem l'avenç en sobirania del nostre país i, per tant, amb cada vegada tenim més capacitat de governança, de tenir capacitat de decidir sobre tot allò que passa al país, sobre la necessitat també de reforçar l'estat del benestar, com li deia, la sanitat, l'educació, les nostres infraestructures, l'habitatge, reforçar i enfortir la llengua del país a la Direcció General de la Policia. En tot cas, el camí és llarg i ens anirem trobant, però és evident que hi ha d'haver responsabilitats polítiques i no es pot assenyalar a que algú s'ha equivocat en la presa de decisió perquè, escolti'm, el que van fer és infiltrar en una assemblea de 200 sense fer aquesta valoració que els estava dient que s'ha de fer quan es limiten els drets o els intenten limitar els drets dels ciutadans. I a més hi ha d'haver la ponderació, però també la valoració de quin és aquest risc imminent que hi ha, quina és la perillositat de determinades actuacions, etc. I això no s'ha fet, i és molt greu. I no és la primera vegada que passa. I també els hi deia, mirin, en la seva actuació dels Mossos d'Esquadra, i per tant, de la direcció dels Mossos d'Esquadra, en les manifestacions per solidaritzar-se amb Palestina, i també en la compareixença al Parlament es van escudar en que, bueno, ells no ho sabien i que algú va prendre decisions equivocades i no van reconsiderar la situació en el fet de treure del gabinet jurídic la defensa jurídica dels Mossos i tornant-la de nou al Departament d'Interior i Seguretat Pública. Error rere error que té a veure amb aquesta confusió entre la direcció de la policia i la direcció política, que no és el mateix i s'està confonent.
Senyora Capella, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
Gràcies a vostès, molt bon dia.
L'Ester Capella, diputada d'Esquerra Republicana. Saludem ara el Xavier Pellicer, que és diputat de la CUP al Parlament. Senyor Pellicer, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Per vostès li han fet canviar d'alguna manera aquesta petició de responsabilitats que també fa la CUP, aquestes explicacions de les últimes hores de la consellera i el director dels Mossos?
Bé, doncs a nosaltres ens han alarmat encara més les explicacions i d'una manera intento ser telegràfic. Primer, constatem que no és un error, que és una pràctica política habitual per part de la Comissaria d'Informació i que tot i que tant la consellera com el director general s'escuden en què no coneixien concretament aquesta pràctica, estaven duent a terme càrrecs intermitjos de la Comissaria General d'Informació, i a més, amb l'agreujant que el propi director de policia i la consellera diuen sense cap tipus de mala fe, és a dir, ens estan dient que a la Comissaria d'Informació es considera de bona fe infiltrar-se en una assemblea sindical d'una organització que està preparant una vaga contra precisament qui representa des del govern, això encara és més greu, i ens deixa molt clar que és una pràctica habitual. Això ha sumat a una falta de transparència absoluta, perquè nosaltres preguntem quants cops hi ha hagut aquest tipus d'infiltracions, en quins col·lectius, en quines ordres, si s'ha gravat, els diem que ens facin arribar l'acte d'aquesta infiltració, si s'han recollit dades personals, dades polítiques, per tant s'han vulnerat incomptables drets, i els hi demanem també l'ordre concreta que hi havia, que ens la passin per escrit. Es neguen a respondre'ns cap d'aquestes qüestions i ens parlen d'uns fets que recordaríem més a quan estàs aparcant i ratlles el retrovisor que no pas el que significa, és a dir, no es tracta d'un error operatiu o es tracta d'una qüestió involuntària sense mala fe, es tracta d'un fet molt greu que marca un abans i un després en el Departament d'Interior. Per tant, no ens satisfan les explicacions i ens preocupen encara més el que diuen, com ho diuen i el que no expliquen, que encara és més greu.
Vostè ara deia que sovint demanen vostès informació als Mossos de com fan aquestes infiltracions. Vostès creuen o saben o tenen constància que aquestes infiltracions passen mani qui mani, governi qui governi?
Bé, nosaltres el que tenim clar i tenim constància és que el director de policia, Josep Lluís Trapero, és conscient d'aquestes infiltracions i que s'estan produint. No tenim cap dubte que el conseller Parlon, de fet, ahir ens va dir no ho haig de saber tot i no ho vull saber tot. Per tant, per activa o per passiva també ho sap, i el que no ens sembla, diguéssim, de rebut és que tot perquè sigui una pràctica que s'ha produït en altres governs, dels quals també tenim constància, per exemple, en els documents que es van intervenir abans del 2017, que anaven a una xèria, també hi havia actes de reunions, infiltracions de diferents agents del cos de Mossos d'Esquadra, que nosaltres ja vam denunciar precisament, no exclou o no exempt de responsabilitat els màxims responsables polítics del moment, no?
No, això evidentment, però ho deia per si té constància que això és una activitat ja tan arrelada, segons el que vostè em deia, tan arrelada en el funcionament del cos de policia que, no sé si dir-ne va sola, però gairebé es fa una mica per inèrcia.
Bé, jo crec que això és és el risc real del que pot passar dins un cos que actua amb absoluta barra lliure, amb absolut descontrol, i que el qual el president Illa trasllada de forma clara i ferma un suport acrític a aquest cos i força que pugui fer i desfer el director de policia com si fos el propi conseller sense sotmetre's a cap tipus de responsabilitat, i amb la qual Núria Parlon no té cap problema en actuar de la mateixa forma donant aquesta barra lliure i absoluta impunitat. Per tant, és una pràctica que no sé si és que s'està produint des de sempre i de forma automàtica. El que sí que tinc clar és que donar-li barra lliure al cos de Mossos d'Esquadra, com ha fet aquest govern, el que fa i el que provoca és que, entre moltes altres pràctiques que vulneren drets fonamentals, aquesta no només es torni a fer, sinó que es faci encara més extensiva i fins i tot es pugui dir que es fa sense cap tipus de mala fe. Realment, a nosaltres això ens va preocupar moltíssim, perquè que uns funcionaris públics que tenen reconeguda l'autoritat, que van armats i que es dediquen a poder accedir a dades personals de tots els ciutadans del nostre país i considerin que no hi ha cap tipus de mala fe en infiltrar-se, falsejant la seva identitat i mentint quan se'ls hi pregunta en una assemblea de docents, és enormement preocupant i explica de forma molt clara l'absoluta impunitat amb la que es veuen els cossos policials.
El Xavier Pellicer és diputat de la CUP al Parlament. Sí. Digui.
Disculpi, no, bàsicament, davant d'aquesta situació, nosaltres ens sembla que com a oposició democràtica tenim un deure i una responsabilitat de no deixar aquesta qüestió com una qüestió més dins el taulell. A nosaltres ens sembla que això té una afectació general als drets fonamentals i als drets col·lectius, i que cal una unitat d'acció de l'oposició democràtica per posar-hi fre. I això per nosaltres és molt clar per on ha d'anar. Per exemple, ara sentíem la portaveu d'Esquerra Republicana i nosaltres pensem que Esquerra Republicana el que ha de fer, si realment considera que aquesta és una pràctica greu, és congelar qualsevol acord de pressupostos fins que s'assumeixin responsabilitats polítiques. I nosaltres els demanem a Esquerra Republicana que posin damunt la taula aquesta qüestió. Ja no els diem que no els aprovin, ja no els diem que deixin de ser socis del govern, els diem una qüestió d'absolut sentit comú, que és que congelin qualsevol acord de pressupostos amb el govern fins que s'assumeixin aquestes responsabilitats polítiques, perquè el que ha passat és molt greu, tan greu que fins i tot l'extrema dreta li ha retret al govern el que han fet, i consolidar aquesta pràctica amb un mea culpa o unes disculpes quan t'han enganxat no és aturar-la, és legitimar-la, perquè a més el que ha dit el govern no és que l'aturi o que no deixarà de fer-la, sinó que hi posarà alguns límits més i algunes filtres més a l'hora de practicar-la. Però és enormement preocupant que el govern no ens hagi dit quants cops s'han infiltrat, en quines assemblees. Nosaltres els vam preguntar en quantes assemblees del Moviment per l'Habitatge s'han infiltrat i a quantes assemblees de la patronal s'han infiltrat, però el que sospitem és que sempre s'infiltren als mateixos llocs i per les mateixes raons, i això suposa una vulneració de drets flagrant i suposa obrir la porta a unes pràctiques que ni l'extrema dreta està justificant ara mateix, però sense cap dubte, si algun cop arriben al poder, acabaran practicant.
Senyor Pellicer, moltíssimes gràcies, que tingui bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
El Xavier Pellicer, diputat de la CUP. Ignacio, com ho veus?
A veure, primer, respecte a la qüestió pròpiament policial, em sembla que l'oposició s'està esforçant molt, i en concret l'oposició, diguem, d'Esquerra Republicana, i en aquest cas la CUP, en insuflar una indignació que el propi episodi no mereix. És a dir, podem qualificar de, perdó, maldestra la presència policial a l'Assemblea. Justificada? Potser sí, potser sí, perquè estem parlant d'unes mobilitzacions que van afectar, afecten i afectaran a la mobilitat i a la vida normal, diguem, de la ciutat de Barcelona. Estem parlant de simple presència policial. És veritat que hi ha altres canals d'informació. És veritat. I és veritat que qualsevol persona, ja sigui periodista, professional d'educació, sindicalista o mediapensionista, que ha demanat informació a l'USTEC o als organitzadors en general d'aquestes manifestacions, han rebut aquesta informació. És veritat. Ara bé, la presència policial a una assemblea d'aquest estil em sembla, en primer lloc, una mesura d'ordre, en el sentit de estem rebent informació de forma directa. Segon, no em sembla tampoc, em sembla, de fet, exageradíssim parlar d'una persecució policial o, fins i tot, això que venia a intuir d'una forma una mica, jo crec, maliciosa el diputat de la CUP, que venia a dir que això era poc menys que l'antesala d'un govern repressor i perseguidor de propi de l'extrema dreta. Em sembla ridícul. Com a acusació als Mossos em sembla ridícul. Per una altra banda, s'assuma a aquesta gestió, que jo crec que ha estat una gestió comunicativa també una mica maldestra per part de la Generalitat, de la proposta de posar Mossos a col·legis, que també em sembla molt raonable, i el plantejament també m'ha semblat molt raonable, i amb tot, amb aquest episodi, diguem, de la policia barrejada o inmiscuint-se en les qüestions de l'educació, el que em sembla molt, molt lamentable o molt de criticar és la resposta de la Generalitat, perquè no pot simplement anar desplaçant responsabilitats. Ni la consellera d'Educació, la senyora Niubó, pot simplement dir això correspon a un altre departament, ni tampoc la senyora Parlon pot parlar per un costat d'una errada operativa que no és responsabilitat seva ni del senyor Trapero, qui s'ha d'assumir la responsabilitat, dir que en efecte ha estat una errada operativa o almenys un acte maldestre, sense una intenció política o repressora clara.
Jofre.
Mira, jo aquí veig tres qüestions que es poden separar i després una de global. Les tres qüestions que es poden separar d'aquesta qüestió, jo crec que hi ha tres derivades. Una jurídica, una policial i l'altra política. La jurídica, de saber fins a quin punt és legal o no és legal aquesta acció. Ara hi ha un grup d'advocats precisament que s'ho estan mirant, d'acord? Jo pensava que, doncs, per més maldestre que sigui, per més... És legal, pots fer. Ara resulta que hi ha dubtes. Per tant, veurem la derivada jurídica en què acaba. Segona qüestió, la derivada policial. Un fracàs. És un fracàs operatiu. És a dir, la norma elemental de tot infiltrat és que no t'enganxin. Ja està. Per tant, a partir d'aquí és un fracàs operatiu. Ja està. I després, la més important és la derivada política. Si realment un govern d'esquerres vol solucionar les coses de manera policial, doncs, no sé, ho haurà d'explicar d'alguna manera. I això em porta a la derivada global, que és allò que diem sempre de l'empatia. Ho trobes bé, ho trobes malament, fins que et poses en la pell de l'altre. Jo no sé si s'infiltressin Mossos en reunió del Col·legi d'Advocats, et semblaria bé. Tu estàs preparant una acció contra el govern perquè estan preparant una llei sobre enjuiciament criminal o el que sigui tal, i no ens agrada aquesta llei i anem a preparar una sèrie de mobilitzacions. O és igual, al mateix cas, els advocats que ara portaran això als tribunals imaginen que a les reunions se'ls hi colen dos Mossos. No sé fins a quin punt. Cosa que em porta a lo de l'empatia política, i amb això ja acabo. Què hauria dit el mateix PSC? És que a vegades no cal ni dir res més, eh? Què hauria dit el mateix PSC si, quan Felip Puig era conseller d'Interior i Irene Rigau era consellera d'Educació, el senyor Felip Puig hagués infiltrat dos agents dels Mossos d'Esquadra en assemblees de la CGT, de l'USTEC, de qui fos, perquè estaven preparant vagues contra les retallades o contra Irene Rigau? Què hauria dit el PSC? I a vegades, simplement pensant què hauria dit el PSC, ja en tens prou.
Ja. Marta.
Sí, és que jo anava directament en aquesta última derivada que deies tu, Jofre, no? Perquè a mi m'ha sorprès, o sigui, em sorprèn tant amb el que és la gestió de la vaga dels mestres, com ara, en aquest cas, el que està fent Interior. O sigui, diguem-ne, la resposta que està tenint el govern. La trobo en algun moment com... Escolta, això és com és i és d'aquesta manera. I, escolta'm, doncs la gent s'equivoca, tal, no? I amb això els trobo un punt, ostres, doncs, estàtics, o un punt... I em sorprèn, perquè crec que estem en un moment en què segurament això és el que menys convé, bàsicament perquè des d'un punt de vista parlamentari aquest és un govern molt feble. O sigui, és un govern molt, molt i molt feble. Tenir una majoria parlamentària feble no vol dir que el govern no hagi de fer la seva feina, que és governar, prendre decisions, complir el seu programa, etc. Però potser en el que és l'assumpció de responsabilitats i en assumir els errors, potser l'enfoc, diguem-ne, no sé, jo em sembla que ho faria d'una altra manera. I sobre la seguretat, jo, diguem-ne, a mi no m'agrada això de les dretes sobre la seguretat ho veuen així, les esquerres sobre la seguretat ho veuen així. Estic 250.000% en contra, no, de posar tanta ideologia en un àmbit que necessitem, és a dir, com a societat, necessitem unes normes, necessitem que qui les ha de fer complir doncs tingui la capacitat de fer-les complir, en aquest cas els Mossos d'Esquadra, qui toqui, qui sigui, no? I també necessitem, evidentment, que el sistema sigui vigilat pel mateix sistema, perquè si no, és això xauxa, no? I perquè la condició humana tots la coneixem. Però quan hi podem i comencem a posar les etiquetes de partits i d'ideologies, aquí és quan això es pot començar a complicar. Per això em sembla un punt contradictori aquesta actitud que està tenint el departament, perquè se'ls nota també amb el tema dels mestres, per exemple, no? I vaig un punt enrere, no me'n vaig del tema, em vaig un punt enrere. Deia la companya, no?, que ens explicava des de la seu del departament. Les posicions estan molt allunyades perquè el departament sobre aquest tema no en vol parlar, o, per exemple, no?, el president Illa deia ahir tot el meu suport al cos dels Mossos d'Esquadra. Obvi, vull dir, és que només faltaria, no? És a dir, però els Mossos d'Esquadra poden fer un error, igual que el podem fer tots en moltes coses. I a vegades a la política li passa això. Tira dels titulars per justificar determinats escenaris i, pues, en això jo crec que hauríem de ser tots una mica més empàtics.
A mi em sembla que la policia ha de fer la seva feina i la feina de la policia és recabar informació d'on sigui per garantir la seguretat. Això em sembla que és de sentit comú, és a dir, posar a portes això seria negar el mateix sentit de la policia. Però el departament i un sistema democràtic com el que tenim organitzant nosaltres i el govern de la Generalitat, pues, té una... implícitament un contrapès, és a dir, la policia ha de fer la seva feina, el criteri que explicaven tant la senyora Parlon com el senyor Trapero, dient que això era per recabar informació, per evitar conflictes, és molt laxa, perquè a partir d'aquí la infiltració podria ser a tot arreu, des d'una associació de veïns fins a una trobada sindical, o fins a una trobada empresarial, jo què sé. I a mi em fa l'efecte que no s'ha respectat un cert equilibri, que és on ha fallat, que és que per alguna cosa estan els polítics. És a dir, la policia fa la seva feina, però els polítics han de controlar. Perquè hi ha un moment que la interpretació de què és la llei, la interpretació de la norma, a vegades és molt, molt laxa. I repeteixo, algú ha de tenir el sentit comú polític i dir fins aquí, o això no. I aquí és el que ha fallat. Ha fallat la política aquí. Ha fallat la direcció política del departament. I jo crec que la senyora Parlon faria molt bé de prendre mesures. Perquè en un altre país, un país del nord d'Europa, jo crec que hi hauria cessaments ja. Perquè la infiltració en un sindicat d'estudiants, una reunió de sindicats d'estudiants, de professors, em sembla que és una vulneració tan ostensible de drets i de reunió i de coacció en aquest sentit de la feina, que la consellera hauria de demanar, hauria de fer cessaments per sota. I és el problema quan tu, un director general, que és el senyor Trapero, que tots coneixem, que és una persona exemplar, que ha tingut una trajectòria reconeguda com a cap de la policia, ell és policia, i la seva tasca hauria de ser política,
yeah,
com un director general. I aquí jo crec que hi ha un problema insoluble. El cos de policia fa la seva feina, repeteixo, jo crec que els Mossos és un cos que fa la feina bé, és un bon cos, té les seves llagunes com tot cos policial, perquè sempre està a la frontera, però ha faltat control polític. I s'espera del director general control polític. Mm. I per això entenc, doncs, que alguns grups parlamentaris demanin cessaments en aquest sentit, perquè no hi ha hagut el control polític del cos. Mm. I el control polític és el que et diu on està la línia del que es pot fer i com s'ha d'interpretar. I jo crec que aquí s'ha vedat.
Dues coses ben ràpides, Marta, primer.
Sí, en aquesta línia que diu el Joan, és dir, quan un el nomenen director general, el fan conseller, el fan secretari general i tal, sap que allò més petit que passi, que es mogui en el seu departament, etc, li reverteix directament, i saps que encara que t'hagin nomenat i que tu potser sobre aquell tema doncs, no has estat a sobre, doncs si les coses no van bé has d'assumir responsabilitats polítiques. I a vegades això, a l'hora de la veritat, no? Ens fa com una mica de mandra recordar-ho, i això, yeah, és bo tenir-ho present.
I l'altra cosa és, un dels temes que han sorgit aquí ara a l'Àgora, és si això havia passat amb governs anteriors. És una de les qüestions que li han preguntat justament a l'entrevista que a TV3 els matins li fan a la consellera Parlon.
No podem concloure que aquesta pràctica, que aquest error que s'ha produït en aquest cas concret, sigui l'habitual en les formes de treballar del cos de Mossos d'Esquadra, tot i que també dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública no acaba d'entendre.
Vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí. Potser hem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
Potser ho haurem de mirar, deia la consellera. 10:06, anem a publicitat i de seguida tornem a l'Àgora amb el Joan Puigcercós, el Jofre Llombart, l'Ignacio Rigau i la Marta Pascal.
Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Torna la setmana d'internet del Corte Inglés. Només fins diumenge 17 de maig, a la web i app del Corte Inglés, tens fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports, joguines, música, de tot i més. I encara en alimentació, drogueria i perfumeria, tens 10 euros de regal per cada 30 euros de compra a la web del supermercat, al Corte Inglés, d'Hipercor i també a l'app. A l'àrea de bellesa, aconsegueix un cupó del 10% addicional exclusiu online en una selecció de perfumeria, maquillatge i parafarmàcia. I també a les botigues, aprofitant la setmana d'internet, hi trobaràs fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bricor i fins a un 20% en electrònica. No deixis de descarregar-te l'app del Corte Inglés per comprar fàcilment i amb comoditat. Hi ha ofertes per tothom. Aprofita-les únicament fins diumenge 17 de maig. Setmana d'internet del Corte Inglés. Ah, i també has de saber que pots viure la música al Corte Inglés aquest dissabte a les 7 de la tarda i gaudir d'un concert de gospel gratuït amb el cor de l'auditori al Corte Inglés de Girona. Música, emoció i molt bon ambient. T'hi esperem. Res més per avui. Fins demà.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ah, quina meravella d'escull. Però, una cosa, quant de temps més podem bussejar?
Doncs tant com vulgui bussejar.
Genial. I quant d'oxigen queda?
El que vulgui, també.
Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
I quants de cetacis?
Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
Parella, què us podem partir?
I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Blanco de verano, Don Simón.
Blanco de verano, Don Simón.
Nou blanco de verano, Don Simón.
Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
Hola. Vinc a explicar-vos que aquest dissabte el col·lapse...
No, TV3... Jordi. Aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
Explica-m'ho, per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
Em sap greu dir-t'ho, torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
Però la Casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
A mi no em miris, eh?
Que ja, el dissabte que hi ha, què dius?
Final de la Copa de la Reina, el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
Doncs ja està, doncs el diumenge, després del 30 minuts... Farem el col·lapse.
Em sap greu.
No, a mi no està bé.
Col·lapse, amb Jordi González, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
Crec que no vindran aquest cop, eh?
Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del sol ells l'expliquen, sí.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, l'exdirector de Delphi i expresident d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el periodista Jofre Llombart i l'advocat Ignacio Rigau.
I un altre dels temes del dia és que des d'avui mateix Vito Quiles i Bertran Dongo, aquests agitadors ultras, tenen prohibida l'entrada al Congrés. La mesa els ha retirat de manera provisional l'acreditació de premsa durant 15 dies per l'augment d'incidents, ja no només amb altres periodistes, que també, sinó amb diputats i diputades, i bàsicament per saltar-se les normes de la cambra. Madrid, Tania Tàpia, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Quins arguments exactament té aquesta suspensió?
Doncs és una suspensió, diguem-ho, cautelar, eh? Prorrogable cada 15 dies a l'espera que la mesa resolgui de manera definitiva, ja en aplicació del nou reglament, una dotzena d'expedients que acumulen tots dos i que per reiteració els podria suposar l'expulsió definitiva. I com argumenta? Doncs perquè en els darrers dies, diuen, s'han multiplicat els incidents, les denúncies i pel clima de violència, pel deteriorament de la convivència que doncs, provoquen aquestes dues persones i per això tiren d'una llei per intentar doncs, de manera cautelar que ja no posin els peus al Congrés. Tots dos han dit que ho portaran a la justícia, això haurà de resoldre el Suprem. És una decisió inèdita, que senta un precedent. El PP s'hi ha desmarcat, ahir es va aixecar de la reunió de la mesa. Recordem que Quiles té vincles amb el partit, va participar d'un acte de campanya a les eleccions de l'Aragó i, tot i que no posi ja els peus al Congrés, ho podrà seguir fent al Senat, on el PP té majoria absoluta i, per tant, controla el que passa en aquella cambra. I deixa'm donar-vos una dada més. Vito Quiles no només té vinculació amb el PP, sinó que va anar a les llistes del vice Pérez. Se acabó la fiesta a les passades eleccions europees.
Gràcies, Tània. Fins ara.
Fins ara.
Ho comentem també amb el periodista del diari El País, el Javier Casqueiro. Javier, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Javier, tu que és habitual del Congrés dels Diputats, fins on arriba la disrupció de persones com Vito Quiles o Bertran Dongo?
A ver, es que lo ha explicado Tania muy bien, pero hay que decirle a la gente, lo digo porque hay mucha confusión estos días, ¿no? Y el tema es suficientemente delicado porque estamos hablando de, efectivamente, del trabajo del periodismo en democracia y en la institución que representa la soberanía nacional, ¿no? Nunca había sucedido que se retirara de esta manera cautelar, pero que tiene todos los visos de que va a llegar a definitiva y de manera indefinida a un periodista la acreditación del Congreso de los Diputados, a un supuesto periodista. Pero es que no es un periodista, es que no hace periodismo, es que se dedica a hacer, ni siquiera es activismo, puede haber activismo de mucho signo y que sea perfectamente legal, ¿no? Es un agitador ultra que se dedica a insultar, a acosar, a increpar, a perseguir de manera además violenta, cada vez más, de manera más creciente. Al principio era solo uno, ahora llegan de manera comandada varios y no solo molestan de una manera evidente, maleducada y sin ningún respeto a las reglas de juego democráticas que están fijadas en el Congreso de los Diputados, de cómo y cuándo hay que preguntar, cuándo se da la palabra a un periodista, cómo se persigue a unos compañeros y a políticos, especialmente a políticas de partidos de izquierda por los pasillos, por los patios, a la salida del Congreso, hasta que entran en el taxi. bueno, todo ese comportamiento que antes era casi una cosa que no hacía falta regular, porque era de principios de educación muy básica, ahora, ante la situación que se va incrementando de manera exponencial, además, ya digo, no era, ahora ya no es solo uno, son varios, ahora ya no es una pregunta de un momento determinado simplemente para buscar viralidad en la red, sino que el otro día llamó directamente en una rueda de prensa que en la que no se le dio la palabra, uno de ellos llamó idiota a una portavoz parlamentaria. En fin, toda esa situación ha habido que regularla, y ante la, bueno, pues la, el escenario real que se está produciendo, en donde nos impiden hacer nuestro trabajo en el Congreso de los Diputados, porque muchos portavoces les huyen ya con miedo y nos perjudican a todos los demás que tenemos el derecho a informar, pues el Congreso ha regulado un reglamento de comportamiento muy básico que habría en cualquier sitio y en cualquier institución, y mientras tanto, ante la lentitud por hacer las cosas de la manera más cautelar posible, pues se ha buscado este resquicio legal en el que, ante la reiteración permanente de este comportamiento, va a suspenderse de la actividad y la acreditación para trabajar en el Congreso. Este es el escenario, y no hacer una pregunta incómoda que sabemos hacerla todos.
Clar, no, per això preguntava fins a quin punt arribava aquesta disrupció. I el PP, Javier, com s'ho està agafant això, com s'ho mira?
Pues mira, esta es una cosa verdaderamente grave y que nos enerva a todos de una manera tremenda en el Congreso de los Diputados. Porque te quiero decir, además, que esto no es cosa de un medio de comunicación. O sea, en el Congreso de los Diputados, y tú sabes bien a qué me refiero, y los oyentes lo van a entender perfectamente, hay medios de línea editorial muy distinta. Y hay un consenso total. Todos los periodistas que trabajamos en el Congreso, de todos los medios de comunicación, desde la ABC al País, desde Onda Cero a la COPE, desde Cataluña Radio a la Vanguardia, todos los medios de comunicación nos hemos plantado ya varias veces ante los impedimentos que ponen a nuestro trabajo. Bueno, pues ante esta situación, efectivamente, primero se habló con los representantes políticos, con la dirección de comunicación del Congreso, y nos encontramos desde el primer momento en que el Partido Popular y Vox se negaban a hacer absolutamente nada. Porque ellos, además, tienes que saberlo tú y también nuestros oyentes, no tienen este problema. Jamás estas personas, estos agitadores ultras, jamás le ponen en ningún problema, ni les acosan, ni les persiguen, ni les increpan, ni ponen los vídeos luego para señalarles en las redes sociales. Siempre lo hacen a partidos de izquierdas, fundamentalmente a mujeres portavoces y a mujeres periodistas. Todos los medios de comunicación nos hemos plantado, hemos hecho distintas actividades para reclamar alguna actuación, y el Partido Popular, Vox, por supuesto, no hace nada. Sí, bueno, se ríe en corrillos haciéndole las gracias a estos agitadores, y el Partido Popular igual, últimamente. Y ayer, cuando llegó el momento de la verdad en la mesa para estudiar la situación, para ver qué posibilidades legales había, para ver los expedientes que ya se acumulan, hasta 12 expedientes de distintas sanciones posibles graves, se marcharon de la mesa para no votar. Ellos aseguran que aquí hay un intento de censura por parte de los letrados del Congreso, la mayoría que controla y que tiene en la mesa del órgano que dirige la Cámara, los periodistas que forman parte del Consejo Consultivo, que tienen voz pero no tienen voto. Todos esos están confabulados para censurar a estos dos agitadores que jamás, y te lo digo así, jamás les he visto ni seguir un pleno, ni seguir una comisión, ni estar interesados en ninguna ley o norma que se debata en el Congreso, porque ellos van allí a otra cosa.
Yeah. Javier, mil gràcies. Una abraçada forta.
Una abraçada.
És un canvi de manera de funcionar, això de cap agraïn aquests personatges.
Sí, però jo crec que la cosa se soluciona, i faríem una tasca de millor explicació si extirpéssim l'etiqueta d'agitador ultra. Perquè aleshores, quan dius agitador ultra, a la que dius agitador ultra, quan dius ultra, aleshores sembla que és que ho fas perquè són d'aquesta tendència política. I no, és una qüestió tan senzilla que no és pel que es diu, sinó pel que fan. Des del Congrés, i aquest senyor que tinc aquí davant n'és testimoni, s'han escrit coses molt dures. Jo he vist articulistes de diaris escrivint escrivint columnes des de la seva oficina del Congrés, o sigui, des dels llocs de premsa del Congrés, no et diré que alentant el cop d'estat, però quasi. Ara, el seu comportament al Congrés era exquisit, i evidentment no pots vetar una persona pel que escriu, sinó pel que fa. A partir d'aquí, doncs les coses s'expliquen de molt més didàcticament, no? Si tu rebentes rodes de premsa, si tu crides, si tu amenaces, si tu talles els teus companys quan estan en ús de la paraula, etcètera, etcètera, doncs s'ha acabat el broc i el punt. I jo crec, fins i tot, que ha trigat massa. Perquè, a més, és allò que dèiem de quins són els límits de la democràcia per poder garantir la pròpia democràcia. Aquests tios són uns xulos. Això, a la zona mixta del Bernabéu, no ho fan. No ho fan, perquè duren 2 minuts.
Yeah.
Duren 2 minuts. Aquests tios tan xulos a la Casa Blanca no ho fan, perquè duren 2 minuts. T'has de posar corbata per entrar a la sala de la Casa Blanca. Els jutjats, els tribunals, també tenen unes normes d'accés a la premsa. Mm. O en un avió. En un avió, tu comporta't de la manera que et doni la gana i et faran fora. Ara, s'ha sigut laxa fins a que s'han hagut de prendre mesures que semblen reactives quan hauria d'haver sigut proactives.
Mm. A mi em sembla que hi ha dos temes aquí que grinyolen, no? El primer és que hem hagut d'esperar que sigui la mesa del Congrés.
Exacte.
Jo crec que els mateixos periodistes, el Col·legi de Periodistes, hauria pogut anar una mica més enllà. Mm. No sé si posar una denúncia col·lectiva, perquè al final afecta la seva professió. És a dir, una altra cosa és que les persones, els diputats o diputades que surtin allà es puguin sentir amenaçats, vexats o que no poden fer lliurement la seva feina, no? Mm. Però els periodistes també es veuen amenaçats, es veuen coaccionats i que no poden treballar amb una certa normalitat. Primer, jo crec que aquí ha fallat. Okay. I després, en segon lloc, tot això es deu a la impunitat. Aquests senyors, el senyor que em sembla que es diuen Dongo i Quiles,
sí,
i els que puguin haver-hi, perquè aquí, com ha dit molt bé el Jofre, això es diu ultra, podrien ser d'extrema esquerra, també en un moment donat fent el mateix. Poder estaríem en un altre escenari, poder l'ABC i el Mundo i companyia estarien més indignats del que estan ara, no? I el PP, poder no deixaria entrar al Senat. Però a mi em fa l'efecte que aquí hi haurà sensació per aquest parell de senyors d'impunitat, que no els hi passarà res. La sensació de que no els hi passarà res. A mi m'agrada veure què passa quan això arribi al Suprem. Perquè hem vist que una part, però una part de la justícia espanyola és molt procliu als posicionaments dels sectors de més dreta extrema, no? I jo crec que això, ells saben que barra lliure, que poden fer el que vulguin, els poden expulsar temporalment. Jo crec que arribarà una via judicial que els hauran de tornar a readmetre. I això, els límits d'això, ells saben que no els hi passarà res, per tant, poden anar provocant. D'altra banda, i acabo, em sembla que ho ha dit el Jofre, no? Aquesta gent no escriu res. És que aquest és el tema, no? Aquesta gent no escriu res. És a dir, si aquesta gent dius, mira, són dues plumes que escriuen, que fan unes cròniques parlamentàries meravelloses, que podràs estar-hi o no d'acord, però és que bàsicament són agitadors. No hi ha més.
Ignacio. Bé,
ni escriuen res, ni diria que tampoc fan la funció periodística que atanya retre comptes. Tampoc reten masses comptes a cap polític que es dediquen a perseguir. Jo crec que el primer que... Si el Jofre deia que no els havien de dir ultres, jo abonaré també que tampoc els hauríem de dir de dretes, perquè jo, que sóc de dretes, no crec que representin a ningú. Mm. I no representen potser un dels valors més importants del conservadorisme, que és el decòrum i l'elegància. Mm. I ho dic com a valor polític. Això el primer. Vale. Segon, respecte de l'expulsió, ja sigui cautelar, ja sigui permanent, d'aquests dos comunicadors, crec que és un antecedent una mica perillós, perquè la tècnica legislativa o la reglamentària que s'ha emprat en aquest cas està clarament orientada cap a dues persones. I això ens obre m'obre dues preocupacions. La primera, que és quan redactes una llei o una norma jurídica pensant en casos molt concrets, molt concrets, això es pot convertir en una perversió del dret. El dret ha de ser per necessitat genèric, general, abstracte, per aplicar-se a diferents casuístiques. Per una altra banda, la tècnica, que ha de ser o està pensada per ser molt concreta, també ha d'expressar-se en termes generals. Per tant, si agafem la pròpia redacció, el que ara ens pot servir, o pot servir a la cambra dels diputats, no, al Congrés de Diputats, per expulsar a dues persones que hem identificat molt clarament com pernicioses per la professió periodística i per la professió política, després també pot ser utilitzat per altres. Mm. És a dir, pot ser un calaix de sastre, com dic, perillós, i potser acollint-se a això i a l'afectació clarament a la llibertat de premsa, el Tribunal Suprem acabi tombant la suspensió.
Mm. Marta,
sí, és cap dubte.
Sí, per sumar una mica tot el que has dit, normalment aquesta gent, que quan circulen els vídeos i tot el que facin, la gent diu, has vist què ha fet? La gent no diu, has vist què ha dit? Per tant, ells estan clarament en l'espectacle, en aquest menyspreu de la democràcia, del sistema, de les normes, etc. I aquí, home, jo crec que es va molt tard, sincerament. Jo crec que aquí la mesa del Congrés, doncs, escolta, anar donant toms. Us en recordeu? I entengueu-me, perquè no és que ho estigui comparant, sinó que estic fixant un moment. Us en recordeu quan el David Fernández, diputat de la CUP, va posar una sabata a la comissió del Parlament i tal?
No, Rodrigo Rato.
Escolti, què vol que li digui? I sabíem que el senyor Rodrigo Rato, vull dir, no cal que ho diguem nosaltres, ja ho ha dit la justícia, no? Però, escolti, què fa vostè amb una sabata al Parlament? Escolti, no, perquè m'entén, aquí tenim unes normes i fem les coses d'una manera, i com deia el Jofre, doncs, si vas a tal lloc doncs, m'he de vestir d'una determinada manera, torres de paraules, és a dir, si tu ets diputat al Congrés, ets senador, ets diputat al Parlament de Catalunya, i crides, insultes a la gent, etc, et criden a l'ordre una vegada, dues, tres, i si s'atreveixen et treuen. I a vegades n'hi ha alguns que no s'atreveixen gaire. Per tant, és una qüestió de normes i de fer les coses bé. Jo tinc molt poca confiança en el que farà el Suprem.
No, 5 minuts i arribarem a les 10. Hem d'anar a publicitat. De seguida tornem, hem d'anar a publicitat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
012, la millor resposta.
Què fas tan concentrat?
He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
Que bé, però ja t'ho podràs combinar amb la feina.
Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
M'encanta veure't tan motivat.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà.
Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals.
Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions de rialles.
També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
Us esperem! Serà brutal!
Projecte Beta. Nova temporada. Divendres estrena al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
Moments que semblen sense sortida.
La droga estrella era l'heroïna i sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
Dolors que costen d'explicar.
És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
Però quan algú ho explica, comença un canvi.
Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
Històries reals per donar veu als trastorns mentals.
Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Vinga, i una última cosa. Els experts alerten que l'arribada del Niño podria tenir efectes sense precedents a la Terra. L'escenari, però, que més preocupa és que, si es compleixen els pronòstics, hi hauria ja no el fenomen que ja coneixem com el Niño, sinó el Super Niño, que seria el més intens del segle. Francesc Mauri, com estàs? Bon dia.
Bon dia, bona hora, molt bé.
Què és el Super Niño, Francesc?
Bé, doncs és un Niño, evidentment, més important, que no ha començat ni se l'espera en breu, breu, breu. Venim d'una Niña, que és el refredament, estem en una fase neutra i es començarien a notar els seus efectes a nivell mundial, que no vol dir necessàriament a Catalunya, a mesura que avancés la tardor, potser tímidament aquest estiu, però sobretot a partir de la tardor, i podríem entrar ja en el que és Super Niño, que seria un escalfament molt anòmal de la temperatura de l'aigua del Pacífic, que acaba rebotant a tot el planeta de diferent manera, durant l'hivern proper i sobretot durant el 2027. Per tant, el Super Niño no ha començat ni se l'esperen les pròximes setmanes.
En tot cas, si arriba aquest Super Niño o quan arribi aquest Super Niño, Francesc, els efectes d'aquest escalfament de l'aigua serien fenòmens meteorològics extrems, diguem-ne. O podrien ser-ho?
Podrien ser-ho, sempre hem de posar-hi aquest condicional, perquè posar-hi... ara anem a butlletí o no?
No.